Bon dia, són les 4 de la matinada, les 10 de la nit a la costa est dels Estats Units.
A Catalunya Ràdio, especial eleccions americanes. Des dels Estats Units, desplegament informatiu per seguir la jornada de les eleccions més importants del món. Endavant, Ricard Ostrell i Francesc Garriga.
Us saludem des de Washington, des d'aquesta hora i fins que faci falta. Comencem una programació especial a Catalunya Ràdio per seguir el resultat de les eleccions més incertes, més decisives i que tindran més conseqüències a tots els racons del planeta. El món no serà el mateix si guanya Donald Trump o si ho fa Kamala Harris. Tenim un desplegament especial avui a la ràdio pública per seguir minut a minut el que està passant des de Washington i també des de Miami. Francesc Garriga.
Efectivament, bona nit, Ricard, bona nit a tothom. Us saludem des de West Palm Beach, ciutat al nord de Miami, a Florida. Donald Trump seguirà aquí la nit electoral amb Elon Musk al seu costat. En una jornada que serà intensa, tots els ulls als swing states, els estats clau, són 7 estats que definiran qui guanya aquests comicis.
Estem parlant, Garriga, de Nevada, d'Arizona, de Georgia, de Carolina del Nord, aquest és el cinturó del sol, i després vindria el cinturó de l'òxid.
Sí, correcte, de Pennsilvània, de Wisconsin i de Michigan. Són els estats que decidiran aquesta cursa, que comencen a tenir ja alguns resultats que indiquen que la nit somriu d'entrada Donald Trump, però que vaja, que la nit serà molt llarga segur i que trigarem a saber encara qui serà el president.
Hem de concretar com va aquest escrutini. Frederic Vincent, què tal? Bona nit.
Bona nit. Doncs,
com van les coses?
De moment, el que deia el Garriga, de moment pinta bé per Donald Trump. És veritat que segons el previst, i recordem que la xifra màgica és 270, 270 vots electorals és el que dona la presidència. De moment, Donald Trump en té 184 i Kamala Harris en té 99, segons la projecció que fa el New York Times. 184 vots electorals per Donald Trump, bàsicament, perquè s'han portat dos dels grossos, com són Texas i Florida, que, insistim, això ja estava previst.
Ara el que hem d'anar veient és aquests petits detalls dels estats frontissa que encara no s'han decidit, quins petits detalls ja ens indiquen que costen potser una mica més a Donald Trump. Som a Miami, a Florida, on segueix la nit electoral l'expresident i candidat republicà, però també som a Washington, un altre punt de la ciutat, on seguirà la nit electoral Kamala Harris. Cèlia Hernández, bona nit.
Bona nit.
On et trobes ara mateix, Cèlia?
Doncs mira, sóc molt a prop d'on Kamala Harris passa la nit electoral. La passa aquí, a la capital federal dels Estats Units, a Washington, i en concret l'acte demòcrata es fa a la Universitat de Howard. Què és aquesta universitat? Doncs és un campus negre històric de molt prestigi dels Estats Units, on va estudiar la vicepresidenta, és la seva alma mater, i ella sempre ha explicat que Howard va determinar com és els seus sentiments i el seu enfocament de la seva carrera pública. Recordem que ha estat fiscal general de Califòrnia, ha estat senadora, és vicepresidenta i aspirant a presidenta. Nosaltres no som dins de Howard, les acreditacions pels mitjans estrangers han estat molt restrictives, però som molt a prop. A on? A una watching party. Watching party són festes que s'organitzen a diversos punts de la ciutat, normalment a bars, cafeteries, pubs, on la gent es reuneix per compartir excitació i patiment a parts iguals. Aquesta festa està en marxa des de fa 4 hores. Hi havia cues al carrer per poder-hi entrar, perquè Washington DC, recordem, és un feu demòcrata. És a dir, dins d'aquesta festa i la gent pel carrer, bàsicament hi ha seguidors i votants de Kamala Harris, com el que sentirem ara, el Marc.
He votat per la vicepresidenta Harris. Crec que té la millor proposta per Amèrica. La democràcia és important per a mi i crec que és la millor candidata. Tot plegat és molt estressant i no m'agrada la direcció per on va el país, però crec que Harris és la millor per al càrrec.
Clar, seguir una watching party és una mica per mesurar fins a quin punt la política és un espectacle i com la gent segueix minut a minut aquest recompte en aquestes eleccions que es presenten o que es venen com les més transcendentals de la història dels Estats Units. Quan entres et donen un mapa, una fotocòpia amb un mapa dels Estats Units i un llapis vermell i un llapis blau. La gent va apuntant un a un als estats a mesura que acaben d'un cantó o de l'altre, i així es va configurant el mapa del recompte electoral dels Estats Units. Què preocupa aquí a Washington entre els votants demòcrates? Sobretot el futur de la democràcia. És el que més ens diuen. Tenen molt present el record de la sala al Capitoli de fa gairebé 4 anys. I l'altre tema puntal i pilar de la campanya de Kamala Harris és la defensa dels drets reproductius. Hi ha moltes noies i dones en aquesta festa de seguiment que bàsicament ens parlen d'això, que han votat Kamala Harris perquè són demòcrates i perquè volen defensar i protegir el dret a l'avortament, que recordem va quedar suspès per la sentència del Tribunal Suprem. Doncs això de moment és el que us podem explicar. implicada en aquesta festa.
És nit de seguiment, és nit també d'apostes, Frederic Vincent, perquè hi ha molta gent que ha fet les seves apostes. Quan sabran per això els resultats definitius?
Doncs trigarem. És a dir, ahir el New York Times deia el millor que podem recomanar és paciència. De tota manera, podem tenir ja un parell de pistes. Aproximadament a mitjanit es calcula que hauríem de saber els resultats de dos estats claus, Georgia i Carolina del Nord. Sí, Kamala Harris guanya un d'aquests dos, pinta bé per la candidata demòcrata. Sí, Donald Trump guanya tots dos, pinta francament bé per l'ex-president. Això hauríem de saber a mitjanit, però, per exemple, la CNN ja comença a projectar que Georgia molt probablement serà per Donald Trump. Estats claus com Pennsylvania molt probablement s'allargarà la cosa més enllà d'aquesta nit, i després hi ha altres estats que per les seves pròpies normes, com Arizona o Nevada, que també són claus, això pot portar dies, aquí pot portar dies.
Ara mateix el recompte és ajustadíssim a Pennsylvania, per exemple, que sembla que serà el lloc decisiu. Hem parlat molt temps de Pennsylvania, però és que hem hagut de parlar molt de com d'ajustades estaven les coses. Les enquestes ens indicaven que Georgia, que Carolina del Nord podia guanyar qualsevol. Sembla que Trump té la davantera, o que Michigan i que Wisconsin, que formen part d'aquest mur blau que necessita Kamala Harris per ser presidenta, les coses també estarien ajustades. I el cert és que per una vegada les enquestes semblaria que tenen raó, perquè no hi ha pràcticament diferència entre els dos candidats, encara amb escrutinis llargs. La nit serà llarga, la nit serà complicada, i segurament ara mateix els que tenen més tranquil·litat són els republicans, perquè veuen que llocs on el recompte comença a anar una mica més avançat, Donald Trump i té la davantera, com deia el Freddy, per exemple, a Georgia són a tocar d'aquesta victòria, però encara queden vots per comptar, i com que les diferències tampoc són excessives, haurem d'esperar.
Des d'ara fins que calgui, programació especial a la Ràdio Pública de Catalunya. I per analitzar-ho tot plegat ens acompanyen Laia Balcells, catedràtica de Ciència Política de la Universitat de Georgetown. Què tal, Laia, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Sílvia Coppolo, directora del Divan de Catalunya Ràdio, doctora de Comunicació. Què tal, Sílvia?
Hola, bon dia, bona nit.
I Núria Ribó, periodista també, bon dia, com estàs? Avui tot des de Washington, això. Pel que fa a Barcelona, tenim el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit. I també l'editor d'Informatius del Matí de Catalunya Ràdio, Francesc Soler, per qualsevol novetat que pugui sortir durant les properes hores. Tenim un important desplegament tècnic amb el Dani Batxiller, el José Antonio Rodríguez aquí als Estats Units, el Marc Peirón també a Barcelona, i aquesta nit també tindrem les traduccions simultànies de l'Adrià Franc per seguir aquesta nit electoral. D'entrada, un primer anàlisi, Laia, del que està passant.
Doncs, a veure, fins ara no hi ha moltes novetats, és a dir, els estats que han estat ja cold, que diuen aquí, són els estats que ja havia guanyat Trump a les eleccions anteriors, però sí que estem veient algunes coses que semblen a indicar que Kamala Harris is underperforming, no? Que està fent pitjor del que s'esperava. Veiem, per exemple, Virgínia, que ara mateix semblava que Kamala havia de guanyar Virgínia i s'ha posat per davant Trump. Georgia i North Carolina sembla molt probable que se'n vagin cap a Trump. Llavors, està la cosa molt ajustada, però, és a dir, fins ara, diguem, no grans diferències, no podem dir que Trump guanyarà encara, però pinta que la cosa no és molt, molt favorable a Kamala,
Sílvia.
A veure, ara fa una estona la CNN deia que Trump encara no podia tocar campanes, exactament amb aquesta expressió. I, efectivament, ara que estem a 102, no hi ha vots electorals de Harris i 198 de Trump, doncs s'ha de veure, dono per perdut Georgia, no sé què dir la Laia, però sembla que si Pennsylvania, Michigan i Wisconsin caiguessin de la banda de Harris, doncs Harris realment podria guanyar. Però tot i amb això, i que estigui passant el que ja estava previst que passés i que les enquestes en algun lloc eren molt igualades, jo diria que veig que són una mica més a favor de Trump. És a dir, si de cas algú ha empès més enllà del que deien les enquestes, en aquest moment jo diria amb la percepció que tinc és que Trump va un pèl millor del que s'esperava.
Núria Ribó.
Jo penso que encara els grans estats, quan veus que comença a créixer aquest color vermell, i en canvi veus que Califòrnia i altres grans estats són 54 vots que es cauran de la banda de Kamala Harris, això dona molta impressió, sobretot de la nit, quan comencen amb aquestes xifres. I Pennsylvania, que és, jo penso, de tots els 7, serà el capdalt. Ahir escoltava a un dels assessors d'Obama que deia, hi ha 3 estats claus, Pennsylvania. O sigui, Missouri i Wisconsin són clars, també, però, evidentment, a l'estat de Pennsylvania, que són 19 vots, i, a més, és l'estat que tothom hi té a l'ull posat en aquests moments, penso que si aquest es decanta, evidentment, per Kamala, el camí està més cobert. Soc optimista respecte a Kamala, malgrat els colors que estem veient vermells que creixen molt.
Aquests colors vermells, aquests colors blaus que anirem veient, ens poden indicar una mica, però jo crec que el que és interessant ara, Freddy Vincent, és entrar a veure aquestes xifres. No ens interessa tant Califòrnia, no ens interessa tant Utah, Montana o Nebraska, perquè més o menys aquí els resultats els podíem donar per descomptats, però sí que ens interessa veure la tendència i el ritme de votació en aquest set estat frontissa, perquè n'hi ha dos, Frederic, que comencen ja a pintar clarament per Trump. Són els dos del sud del país, que, com Carolina del Nord i Geòrgia.
Sí, Carolina del Nord i Geòrgia comencen a pintar. Són els que haurien de tancar, són els que fa menys, els que fa més estona que han tancat urnes, a les 7 i a quarts de 8. A Geòrgia, ara mateix, segons el recompte, diguem-ne, provisional, Donald Trump aniria al 52% i Kamala Harris al 47%. Per tant, doncs, pinta que la cosa aniria en la seva direcció. I pel que fa a Carolina del Nord, que era l'esperança una mica també del Partit Demòcrata, és si fa o no fa. De moment, 52% a favor de Donald Trump i 47% a favor de Kamala Harris. Per tant, una distància de 5 punts força superior una mica a la que s'esperaven a la banda demòcrata.
Que guanyi Trump no vol dir que guanyi per aquests marges que hi ha ara, perquè el vot que queda per comptar és sobretot d'àrees demòcrates. Per tant, no s'ha donat encara per guanyador a Donald Trump, perquè queda molt vot demòcrata per comptar.
No? Califòrnia suma 54, no? Per exemple.
Sí, no, però em refereixo a Carolina del Nord i a Geòrgia. Queda molt vot demòcrata a Charlotte, Carolina del Nord, a Greensboro, Carolina del Nord, a Raleigh, Carolina del Nord. Queda encara molt vot per comptar, per exemple, Atlanta, que és la principal ciutat i suburbis d'Atlanta. Aquest vot pot empatar, no ho sabem. Difícilment arribes a empatar, però podria ser. Per tant, hem de veure quins percentatges... Sí, és a dir, si Kamala Harris millora el seu ritme de vots en el que queda de nit en aquests dos estats, encara hi té alguna cosa a fer. Si no millora, perdrà Geòrgia i perdrà Carolina del Nord.
És a dir, Nevada, per
això,
exemple...
Nevada no ja sabem aniria... res de Nevada.
No sabem res.
Nevada acaba de tancar ara... I Arizona acaba de tancar ara. Per tant, aquests estats encara ens queda una bona estona per començar a tenir resultats. Per tant, dels 7 estats frontissa, ens oblidem dels de la costa oest. Arizona i Nevada ja vindran. Ara ens hem de fixar en els de la costa est. I aquests són els dos que van per Trump i els 3 d'aquest mur blau, que és la gran esperança de Kamala Harris. I les xifres ara tampoc són gaire optimistes per Kamala Harris.
Vols dir Michigan, Pennsylvania i Wisconsin, eh?
Correcte, perquè a Pennsylvania, Frederic, ara mateix, amb el 50% escrutat, avantatge de Donald Trump, lleuger, però avantatge.
Lleuger, però molt lleuger, eh? És molt, 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 molt empatat. Fa una estona hi havia pràcticament dècimes. Ara està més 51% per Donald Trump i 49% per Kamala Harris. Però el que diu el Francesc és tremendament important, perquè es produeix en les eleccions americanes el que en diuen miratges. És a dir, si us recordeu, fa 4 anys Donald Trump deia com pot ser que jo comencés la nit guanyant de tanta diferència i al final la cosa s'estratés? Bueno, perquè van entrar un munt de vots de zones prodemòcrates.
De ciutats, més
o vots
grans.
Per correu, que fa 4 anys els demòcrates van votar especialment per correu i llavors es va produir aquest miratge que en diuen.
Laia.
Sí, no, jo el que volia dir és que vull enfatitzar el tema de Virgínia, perquè Virgínia no era un dels estats que consideràvem frontissa. Són 13 vots. Si se'n va cap als republicans, llavors jo crec que Kamala ho tindrà molt complicat per remuntar això. No sé com ho veus tu, Francesc.
Bé, no, però... No, però... És a dir, Virgínia ara mateix té Donald Trump per davant, un punt per davant, però no, jo no em preocuparia si fos Kamala Harris de Virgínia. El vot que queda per comptar és de grans ciutats i, en principi, potser no obtindrà l'avantatge que hauria volgut, però, vaja, ha de guanyar a Virgínia. Ens hem de fixar sobretot en els llocs on el vot encara és molt... És a dir, on la cosa... En el set estat frontissa. Perquè si comencem
ara
a obrir el mapa...
Per cert, el New York Times dona un 79% de possibilitats d'opcions de victòria a Donald Trump. 79% de possibilitats.
Sí, això ja comença a ser una xifra considerable, Sílvia.
A veure, podem continuar parlant de les xifres i de la possibilitat. És cert que no està, diríem, encara no poden tocar campanes, Trump, i que això la nit serà llarga i que estem pendents dels estats aquests que abans ho deia, no? Sobretot Pennsylvania, i que ho repetia, no? Però Michigan i Wisconsin. Però a nosaltres ens sorprèn molt, molt, diríem, que Trump pugui obtenir aquests vots, no? I estic pensant ara amb els nostres oients a Catalunya, doncs com és que tanta gent el pot votar. Aquests dies estic seguint jo aquí un seminari de comunicació política i algunes coses, finalment, més enllà de saber qui vota aquí, els homes blancs, els obrers, els de menys estudis, doncs hi ha coses que continuen sent importants. Per exemple, poden arribar a dir que Kamala Harris segurament el que està dient pot estar més bé, però que és demòcrata, és més fluixeta, mentre que el model que impera encara, textualment ens deien, és el del mascle alfa. Aquest home és un animal, sí, és un animal, però diu inconveniències que fins i tot li poden anar en contra. Per tant, si les diu, és que té autenticitat. I quan algú és autèntic en aquest país, doncs arrossega una pila de vots, especialment per aquelles persones que s'informen a través de, no vull allargar-me, de les xarxes sobre les quals, malgrat, diríem, si ha gastat menys diners, ha obtingut molts més likes, molt més repercussions, moltes més interaccions. És a dir, veurem com va tot, però a mi em sembla que potser també podríem explicar què hi ha al darrere d'una posició i d'una altra.
Ara ho farem, també hi entrarem. Per cert, acaben de buscar dades també d'Arizona, Cesc.
Sí, Kamala Harris té un lleugeríssim avantatge, però, segons el New York Times, aquest lleugeríssim avantatge quedaria eixugat si el comportament dels votants respon de la mateixa manera que fins ara. És a dir, si el segon 50% a l'electorat es comporta de la mateixa manera, quedarien més vots republicans, més vots de Trump encara per comptar. Per tant, diguem-ne que cap dels estats frontissa ara mateix pinta favorable a Kamala Harris, cap d'ells pinta favorable a Kamala Harris, i en canvi tenim lleugeríssim avantatge a Arizona, considerable avantatge a Geòrgia, considerable avantatge a Carolina del Nord i petit avantatge a Pennsylvania i Michigan. Això seria una escombrada de Donald Trump que segurament no entrava als plans, com a mínim no que ho fes amb tanta contundència.
I aquí entraran també, jo penso, els vots avançats, tant els de correu com avançats que hi ha hagut aquests dies, que ha batut rècord històric de l'època recent, o sigui, 86 milions de vots, tant de correu com els en persona avançats fins ahir. Aquests vots, en aquests moments, hi ha en alguns estats que ja han començat a comptar-los. O sigui, és que és una xifra altíssima que mai s'havia donat. O sigui que aquest és un element superimportant, superimportant a tenir en compte, i sobretot veure aquest nerviosisme que hi ha amb aquests 7 estats que encara no s'acaben de decantar i que aparentment estan tirant cap al color vermell de Donald Trump. Això veurem el que passa, però en el moment que comencen a caure els vots avançats, jo penso que aquí es pot produir un canvi molt important.
És veritat que amb això dels vots avançats hi ha hagut un parell de canvis interessants. Ara, per exemple, fa 4 anys va votar molta més gent per correu, però també hi havia la pandèmia, evidentment. És a dir, la gent volia evitar les aglomeracions.
Tot i amb això ha superat.
Sí, però el que deien és que hi ha dues coses destacades que les hem anat comentant aquests dies. Una, molts republicans han votat per correu. Fa 4 anys no va ser el cas, entre altres coses, perquè el seu candidat deia el vot per correu és un niu de frau.
Han mobilitzat el vot per correu.
Sí, segurament sí. Els estats on estava Elon Musk estava cada dia sortejant $1 milió,
sí.
que a més s'han inscrit amb xifres molt importants.
I la segona cosa important és que hi ha estats que han canviat la manera del recompte de vots. Per exemple, Pennsylvania no és el cas, però Pennsylvania no poden començar a comptar els vots per correu fins avui. És a dir, per això van una mica més a poc. En canvi, Carolina del Nord pot comptar-los des d'avui, però ja no els dona només començar. Si us recordeu, els que ho vau servir fa 4 anys, 5 minuts després de tancar el recompte electoral ja hi havia un munt de vots comptats a Carolina del Nord, eren els vots per correu que estaven comptats abans. Això aquest any no és així, es van canviar les normes de l'Estat i haurien d'anar arribant progressivament.
Parlàvem abans de Geòrgia i de Carolina del Nord. Recordem que Geòrgia, Trump ja va perdre per uns 10.000 vots només fa 4 anys, Cèlia Sarnades, per tant dependrà molt de la participació ara mateix.
Sí, Geòrgia és un estat, un cas claríssim, un exemple claríssim de la singularitat que van ser les eleccions del 2020. És a dir, Joe Biden va guanyar Geòrgia contra tot pronòstic, va guanyar per 12.000, menys de 12.000 vots, i en part va guanyar, sobretot, perquè els votants afroamericans de Geòrgia es van mobilitzar molt per sobre del que era habitual. Va haver una feina molt important de les organitzacions de base per mobilitzar-los. Aquest cop a Geòrgia, hi vaig ser fa uns dies, hi havia un cert desencís entre el votant afroamericà. I, a més, les organitzacions de drets civils han denunciat reiteradament, i això crec que és important explicar-ho, que des del 2020, en estats vermells republicans, on va guanyar Joe Biden, com va ser el cas de Geòrgia, s'han aprovat des de les institucions estatals, és a dir, des del Congrés estatal, s'han aprovat lleis que han dificultat l'accés a vot en determinats casos, noves normatives, noves requisits per apuntar-se, que, segons aquestes organitzacions, el que fan és desmobilitzar el votant més feble, és a dir, el votant amb menys recursos, menys educació...
Per tant, això afavoriria a Trump.
Exacte, en estats com Geòrgia. Això és la denúncia que fan les organitzacions civils. I això, en Carolina del Nord, és un estat similar. D'aquests que sempre ha estat vermell, a vegades ha canviat, però veurem ara què passa. També hi ha un altre tema molt important a subratllar, que és que Kamala Harris, això el que jo he detectat aquests últims dies viatjant per diversos estats, és una candidata molt desconeguda. Per la majoria de la gent no sap exactament què pensa Kamala Harris de moltes coses. Encara la senten molt llunyana perquè ha tingut, recordem, ha sigut una campanya express fa 15 setmanes que és candidata. Donald Trump porta gairebé 10 anys sent candidat, no? Per tant, molta gent no acaba d'entendre-la, i llavors el votant superconvençut demòcrata el té per defecte, però l'intent de treure nou votant en aquests estats frontissa potser és més complicat. Haig de dir que ahir vaig veure
això,
una entrevista, una cosa molt breu, una entrevista a un dels assessors de campanya de Kamala Harris que va dir que ells creien que podien guanyar els 7 estats frontissa. El 7. Avui sembla que no serà.
De moment la cosa
no
pinta així.
No. Crear un estat d'opinió.
Clar, sí.
Això.
Igual que les enquestes, depèn de quina plataforma ho feia, qui hi havia al darrere, si eren sectors republicans o no.
No, és que el paper dels mitjans és clau en aquestes eleccions.
És clau, i sobretot el que aquesta vegada ha passat per primera vegada és el mercat de prediccions. És a dir, que estan apostant com si fos una carrera de cavalls, que això abans no es feia, i aquest any per primera vegada s'ha fet. I amb aquestes carreres de cavalls, realment, a les plataformes més importants està sortint Donald Trump.
Hi ha tants d'esquerra, Frederic, un 58% de gent votava en aquestes apostes per sortir allà a les apostes per Donald Trump.
Hi ha apostadors professionals d'Europa que han vingut a posar milions i milions, i aquests de moment aposten per Trump, les 3 o 4 plataformes primeres.
Ara, agafant el que deia la Cèlia Cernadas, no, que realment Kamala Harris, que és clar com a vicepresidenta durant aquests 4 anys, fins fa un mes i mig, doncs l'hem vist tampoc, però a més durant la campanya, un dels problemes que hem vist que tenia és que sovint, més que poder col·locar el seu discurs, diríem, el que havia de fer era l'antidiscurs de l'última bestiesa que havia dit Trump, però esclar, llavors, en el seu propi discurs, el referent era Trump, no? És a dir, que també ha tingut com molt difícil els seus conceptes. Després hi ha una altra cosa, que és allò de si la decisió es pren des del punt de vista racional, diríem, no? Qui és el que més convé al país o qui és el que més m'agrada. I el que hem vist també és que cada vegada es tira molt més cap a les emocions, però que cada vegada no hi ha una decisió pensada respecte del vot. I simplement és, no, m'agrada més aquest. Potser perquè me'l crec més. És a dir, el que continua tenint Trump és que, com que diu el que diu, doncs com si diguéssim, sembla més cert, més autèntic, com deia abans.
I el Trump està en primera línia des del minut zero que va perdre les eleccions de 2020, atacant a Biden per frau electoral, des del minut zero. I, en canvi, Kamala Harris ha començat a aparèixer en acció fa 107 dies. A més, defensant un programa que, lògicament, s'havia de fer responsable d'un programa demòcrata, quan ella volia allunyar-se d'alguna manera, i aquest ha estat un gran fre de cara al seu discurs respecte de la immigració, respecte dels drets. Tot ha sigut absolutament refer una altra vegada el discurs de Kamala, perquè realment, si havia de ser responsable del seu govern amb Biden, les coses anaven malament. Per tant, jo penso que Kamala, de totes maneres, se n'ha sortit endavant. Els diners són els que marquen aquest país i en 3 mesos va aconseguir més donacions que Donald Trump. I aquest és un dels fets més importants. Per tant, encara que estigui tot pintat de vermell, insisteixo que aquí poden passar encara moltes coses. Estem anant molt ràpid.
Són les 4:23. Frederic Vincent.
Hi ha una altra cosa important en aquestes eleccions, que és un dels temes que ha promogut Kamala Harris, que és el dret a l'avortament. Hi havia 10 estats, hi ha 10 estats, on avui, a banda de les eleccions presidencials, han votat un referèndum per blindar el dret a l'avortament. Un dels estats on es feia això era Florida, i el governador republicà Ron DeSantis posava un llindar del 60% perquè s'aprovés una mesura. Bé, doncs no hi ha arribat. El que ha sortit és un 57%, és a dir, ha sortit un 57% a favor de blindar el dret a l'avortament dins de l'Estat, però com que no ha arribat al 60% que va marcar la llei, doncs aquest referèndum és dels pocs que no passarà. Serà el primer que no passi, perquè des que va haver-hi la decisió del Suprem, cada estat que ha fet un referèndum sobre l'avortament, en tots ha guanyat el dret a l'avortament, incloent estats tremendament conservadors.
A veure, l'avortament és un dels elements claus per a les dones. Ja, em semblava que anaves a donar un altre pas. En aquestes eleccions veurem segurament el gap més gran, com a mínim en les enquestes, de decisió de vot entre gèneres, entre el que faran els homes, o ja han fet els homes, ara que ho estem recomptant, i el que fan les dones. Si Harris guanyava, hi hauria tingut un pes molt important el de les dones. Les dones, essencialment, haurien fet guanyar també Harris i les dones blanques. I aquí voldria recordar que en el cas de la Hillary Clinton, que llavors vam veure que fins i tot es feien focus groups amb dones que eren com ella, casades, però que no la van votar a ella, perquè semblava que era, si s'havia presentat i havia Clinton havia perdonat el seu marit, doncs segurament era per interessos, eh? Una dona que té molts interessos, més enllà de que fos una mala candidata, podia ser una molt bona política, però una mala candidata era molt freda, i aquí ara hi ha una posició diferent. Les dones estaven globalment, i estan, i les blanques també, més a favor de Harris, però veurem.
Carriga.
Doncs amb tota aquesta història, el que estem veient és que va creixent el recompte dels vots i no es mou l'agulla, i per exemple aquesta predicció que fa el New York Times ara mateix dona un 81% de possibilitats, 82 ja per cent de possibilitats a Donald Trump de tornar a ser president. I si això es produeix, ja ho podem avançar, Donald Trump serà el president amb més vots de la història dels Estats Units, segur, perquè la victòria sembla que serà bastant clara, la participació ha augmentat i, per tant, això que havíem comentat els últims dies de l'augment del vot de les dones i aquest biaix de gènere que s'esperava que pogués beneficiar Kamala Harris, doncs no haurà estat suficient. I segurament no s'haurà produït de la forma com s'esperava. Per exemple, aquí a Florida, no? Amb l'aprovació d'aquesta esmena a la Constitució local per tombar una llei molt restrictiva de l'avortament, o a Iowa, on hi va haver una enquesta la setmana passada que semblava que donava moltíssima esperança a Kamala Harris, doncs bé, Kamala Harris quedarà lluny de Donald Trump a Iowa també, i en teoria aquesta enquesta parlava del vot de dones de mitjana i edat cap amunt. Doncs no haurà estat suficient i, per tant, és molt d'hora encara per donar res per fet, però el cert és que la nit pinta molt vermella.
Falta sector afroamericà, sí. I hispans també. No. Hispans.
Ara parlaves també de Carolina del Nord abans com un estat clau també important en el que aquesta intenta fixar la mirada, Garriga. Recordem que només va votar demòcrates amb Obama la primera vegada. Per tant, si no es mobilitza aquest votant que deies tu ara...
Aquí hi havia certa esperança, però fixa't que amb el 76% dels vots ja comptats, l'avantatge de Donald Trump és de 200.000 vots. Aquests 200.000 vots els poden aixugar amb el que queda de comptar Charlotte i amb el que queda de comptar Raleigh? Home, doncs s'aixugarà i no acabarà sent de 200.000. Però no sé si farà prou Kamala Harris per recuperar-se.
Oh, per Silvani.
És on va estudiar, per cert, Michael Jordan, eh? Contradiccions de la vida, a vegades
sí,
aquestes coses poden...
Nord, sí, sí.
Ara Pensilvània...
Poden passar. Laia Balcells.
Sí, no tinc molt més a afegir ara mateix. Em sembla que en aquestes eleccions, vull dir, aquesta campanya, hem tingut poca informació, no? És a dir, això, teníem una candidata molt nova que ha hagut de fer una campanya amb molta urgència i teníem poca informació, ens hem anat basant en enquestes, amb un cert grau d'especulació, perquè també les enquestes no podien capturar el vot nou, el vot encara es mobilitza i que no havia optat anteriorment. I bueno, ara tindrem moltes respostes, jo crec, amb el que estem veient, no? I, de fet, estem tots bastant una mica sorpresos, no?
Laia, com t'expliques, doncs, les donacions que han estat extraordinàries, que en 3 mesos, amb més de 1.000 milions de dòlars, ha superat a Donald Trump en aquesta situació de dona desconeguda dintre del país, i que els diners, aquest país, és el que marca tot, absolutament tot. I no només vol dir que donguin els demòcrates, sinó que sempre posen els diners amb els diferents cistells, no? Com s'explica?
Doncs. No tinc una resposta, la veritat. Em sembla que, de nou, hem d'esperar també una mica a veure què acaba de passar i fer els estudis després per veure... És a dir, també les donacions les fa un determinat grup de la població, no? I estem parlant d'això, potser nous votants que no són potser molt actius a l'hora de fer donacions, però ara s'han plantat a les urnes.
Amb la línia del que diu ara la Núria Ribó, les dades ens deien, no? Harris ha obtingut o s'ha gastat amb xarxes socials, només amb xarxes socials, més de 50 milions de dòlars, i Trump només, per dir-ho així, 21,7 milions de dòlars. Ara bé, després, quan veiem doncs, què passa, doncs Meta, què passa a Facebook, què passa a tot això, el que és molt sorprenent és que amb menys diners Trump aconsegueix doncs, més recerques a Google, més likes, més interaccions, amb menys diners, no? I aquella idea que, diríem, vèiem, no? Quan es posa més diners guanya el que ha tingut més diners. Això no anirà d'aquesta manera si guanya Trump finalment.
Si guanya Trump, no.
Ara arribarem al punt de 4:45 de la matinada. Som en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent, amb Francesc Garriga, també amb Cèlia Sarnades, amb Laia Balcells, amb Sílvia Còpolo, Núria Ribó i també amb Maiol Roger. Actualitzem ara també, Frederic Vincent, els resultats. Segons el New York Times, recordem que diu que hi ha un 82% de possibilitats a aquesta hora que guanyi Donald Trump.
Sí, el New York Times està fent aquest càlcul ara mateix. Recordem que pel que fa als delegats electorals, els representants dels estats, insistim, que la xifra màgica són 270, n'assigna 198 a Donald Trump, 112 a Kamala Harris, però dels 7 estats claus, ara mateix cap està projectat, cap hi ha una victòria clara, tot i que Donald Trump, com deia abans la Garriga, encapçala o va per davant del recompte i de les projeccions dels mitjans, el New York Times en aquest cas, en diversos d'aquests estats.
Fèiem fotografies de diferents estats, Georgia, passant per Carolina del Nord, i Virgínia, què passa, Maiol, amb Virgínia?
Doncs Virgínia, com bé deia el Garriga, ja s'està decantant de cara a Kamala Harris, era el que estava previst, i ara mateix el New York Times diu que molt probablement serà demòcrata, ja, tot i que Kamala Harris només porta 10.000 vots d'avantatge a Donald Trump, però ja podem dir el que deia el Garriga, que Virgínia serà demòcrata.
Hi ha una cosa important de l'estat de Georgia. Que aquesta hora, disculpa'm, però és significatiu que Virgínia a aquesta hora encara no estigui decidit i que l'avantatge de Kamala Harris sigui tan petit, per més que es donés per descomptat a la seva victòria, ja indica que les coses no han anat bé.
No, només anava a dir una cosa en la línia també del que deia el Garriga. Insistim en la importància de Georgia. És a dir, durant aquests últims dies s'havia dit que Kamala Harris no pot guanyar les eleccions sense Pennsilvània, Donald Trump no pot guanyar sense Georgia. Va ser una sorpresa que la perdés fa 4 anys per un grapat de vots, però aquesta vegada pinta que serà per Donald Trump. El que passa és que una mica el que deia el Garriga abans, i quan entres en els detalls, perquè ens fem una idea, i perquè veieu la diferència que pot haver-hi ja no només dins del país, sinó dins d'un sol estat, el comtat de Fulton, que és on hi ha Atlanta, que és una gran ciutat, ara mateix el recompte que diu que 72% dels vots són per Kamala Harris, 72% dels vots. En canvi, quan tu et vas al comtat de Cherokee, que està 3/4 d'hora en cotxe, encara no, el 70% dels vots són per Donald Trump. Per tant, això, enormes diferències dins d'un mateix estat.
I ahir ens trobàvem, Cèlia Sarnades, una persona per aquí a Washington, que ens deia a nosaltres, mentre estàvem arribant cap a l'hotel també, que ell tenia molt clar que hagués votat a Joe Biden, però que al veure que hi havia el canvi cap a Kamala, que votava Donald Trump. Clar, això a nosaltres ens xoca molt, aquest pensament. Però realment Kamala és una persona que molta gent li posa molts interrogants. Potser també l'acusa ella del que no ha anat bé de Joe Biden. I, per tant, tot això embruta una mica, Laia, no ho sé.
Bueno, també, no sé si en volem parlar, però també hi ha el factor masclisme, no? És a dir, també, clar, és a dir, és la primera...
I propi per Kamala, perquè ho ha amagat molt. És a dir, amb Hillary la campanya era la primera dona president dels Estats Units. Sí. Aquí, en aquesta campanya, s'ha amagat.
Mai, s'ha amagat.
Mai, però... ni com a senadora, ni com a fiscal, mai ha parlat com a dona. Que això sobta després d'haver estat tants anys amb Hillary Clinton, el famós sostre de vidre que no va poder trencar.
Però no va funcionar.
No va funcionar. No va funcionar, va funcionar amb el vot popular. recordem-ho i no em cansaré de repetir-ho, 3 milions de vots populars més que Donald Trump.
El que passa és que hi ha una cosa interessant. Jo li deia el Ricard, el The Economist va resumir aquestes eleccions dient són Swifties contra criptobros, no? És a dir, és un grup de dones molt mobilitzat i molt realment amb la bandera del feminisme, i Donald Trump ha dit, doncs me'n vaig a buscar els altres. Vaig a buscar nanos, joves, conservadors, encara que no ho sàpiguen.
Que em farà la campanya, entre altres coses.
Exacte, que d'alguna manera, doncs, sense raó, però tenen un sentiment de ressentiment cap a la nova agenda woke, diguem-ne, no? I és per això que Donald Trump ha fet molta campanya en podcast, en mitjans...
El Joe Rogan mateix, que li ha donat suport fa molt poques... Ahir li va donar suport.
I sobre el que dèieu abans, hi ha una cosa interessant que l'hem anat dient aquests dies. Històricament, la Laia sabrà molt millor que jo. S'ha dit que els demòcrates necessiten el 90% del vot afroamericà per guanyar en unes eleccions. Hi havia enquestes que deien que Kamala Harris ho feia notablement millor que Joe Biden, però no arribava al 90, deia 78, 80... És a dir, que hi ha un percentatge important d'afroamericans i un percentatge important de llatins que compren les tesis de Donald Trump. El New York Times va treure una enquesta on deia el 40% de llatins estaven a favor del pla per deportar massivament immigrants. I era molt interessant perquè quan se'ls hi preguntava però com pot estar a favor d'aquesta mesura, ells deien, però no ho diu per mi, ho diu pels xungos, diguem, no ho diu per la gent com jo.
Maiol.
Deia ara el Frederic, els criptobros, només un detall, el Bitcoin ha arribat aquesta nit al seu màxim històric. Fa 20 minuts que ha sortit els $73.850.
Vaja, veig que tot el sector Donald Trump està guanyant en totes les versions. Laia Balcells.
Sí, no, parlàvem del tema del feminisme. A mi el que també em sembla rellevant d'això és pensar en el vot de les dones, no? I d'això ho veurem ara, després de veure els resultats, però crec que estàvem assumint que hi hauria molta mobilització del vot femení a favor de la Kamala, i potser ens hem equivocat, i potser també hi ha molt masclisme entre les dones. I fixeu-vos, per exemple, que una paraula que feia servir molt Donald Trump en campanya era incompetent. La idea de que una dona és incompetent. Aquesta idea de que, al final, un home acabarà sent millor.
I en això, en el vot anticipat, que hi havien exercit, recordem, més de 70 milions de persones, les xifres del vot femení, de veritat que davant del masculí, donaven aquesta bona senyal, aquest bon símptoma per Harry. Recordem que els demòcrates tota la vida són dones i joves, tota la vida. I això és la base dels demòcrates. Sèrie de Cernades.
La base dels demòcrates són les dones, els joves i els afroamericans, sobretot. I històricament un temps ho van ser també els llatins. Volia comentar un tema del vot afroamericà. A Geòrgia, tornem a Geòrgia, perquè trobo que s'escenifica molt bé una altra de les característiques del vot als Estats Units, que és la fractura total entre les ciutats i l'interior, les zones rurals. Quan el nostre company ha parlat de Fulton County, que és on hi ha la capital, Atlanta. Atlanta és una ciutat que se'n diu The Black Mecca, la Mecca negra dels Estats Units. Hi ha moltíssim vot afroamericà, a més és vot afroamericà amb educació, és a dir, amb mitjans, i això no té res a veure a quan condueixes un parell d'hores cap al sud, que entres ja en la part vermella i densa republicana de Geòrgia, que sembla un altre món. És a dir, hi ha Estats Units on la fractura de vot entre de blau i vermell entre les grans ciutats que són demòcrates i l'interior que és vermell és molt clara, i aquest és el cas de Geòrgia. I després Kamala Harris ha tingut realment un paper difícil, perquè Donald Trump, bàsicament, els republicans, el que han anat dient les últimes setmanes, de forma repetida, cada dia, amb anuncis de televisió, és que no us podeu imaginar el nivell de publicitat, d'anuncis, de bombardeig que hi ha a les dies previs a les eleccions. Nosaltres, com a catalans, la política no ens funciona igual. És a dir, aquí hi ha un anunci publicitari cada minut, pràcticament, no? Llavors, què deia la campanya de Trump? Que Kamala Harris és més Joe Biden. Kamala Harris li atribuïa, sobretot, els dos pilars de la campanya republicana. El tema econòmic, que malgrat que les dades macroeconòmiques no són gens dolentes, la gent contínuament es repeteix que tot és molt car, que els aliments són molt cars, que la vivenda és molt cara, que així no es pot viure. Això ho diu molta gent. I l'altre és el tema de la frontera, la migració. Llavors, aquests dos temes, que són els pilars de la campanya de Trump, se li han atribuït tot contínuament. Kamala Harris és més del mateix. Kamala Harris és vicepresidenta amb Joe Biden. Si no ho ha arreglat en aquests 3 anys i mig, com ho arreglarà ara? I això és molt
la inflació, i la inflació, Garriga, és veritat que és un dels temes que troncals. L'economia és troncal als Estats Units a l'hora de votar, i no ha sigut, diguéssim, una cosa que hagi anat a favor de Kamala Harris ara mateix.
No, i això que les xifres macroeconòmiques són bones. No hi ha atur, pràcticament.
Sí, però la gent mira el preu, que paga per les coses.
Sí, però vull dir que ara mateix no hi ha atur, tothom que vol tenir feina en té, els sous són més alts que fa 4 anys, i és cert, les coses han pujat molt de preu, però la inflació ha baixat. Però la sensació de tothom és que fa 4 anys estaven millor, i això explicaria clarament aquests resultats que som a punt de no
tenir... És a dir, que l'economia amb Trump anava millor. No?
Sí, sí, sí.
Directament.
I bueno, escolta'm, les agulles estan col·locant ja a punt, per exemple, de tancar Geòrgia, Frederic. Som a punt de confirmar que Geòrgia i que Carolina del Nord van per Trump, i això, per tant, deixarà un camí molt complicat a Kamala Harris, perquè els números a Pennsilvània, a Michigan i a Wisconsin tampoc són bons.
Hauria de guanyar-los tots tres, és a dir, si Geòrgia i Carolina del Nord cauen de la banda de Donald Trump, com tot apunta, com deia el Garriga, 85%, 91% escrutat, i la cosa ja comença a pintar força clara, hi ha l'esperança de Kamala Harris ja és el cinturó de l'Oxi, ja són aquests tres estats, a Pennsylvania, Michigan i Wisconsin, i a Pennsylvania ara mateix Donald Trump va per davant, lleugerament, però per davant. Una cosa, el que dèiem del que dèieu de l'economia...
51-48, eh?
És el més destacat d'aquesta campanya, és molt paradoxal, i també és una mica el que dèiem, la força dels mitjans de comunicació. La Fox News, per exemple, ha estat un dels seus missatges principals, de dir els preus, Joe Biden... Quan jo he vist entrevistes, o hem vist tots entrevistes amb cracs de la Fox, quan els hi diuen però Joe Biden quina responsabilitat té els preus? Hi ha hagut una pandèmia, hi ha hagut una guerra a Ucraïna, no saben massa què dir, i et diuen sí, però bueno, però qui manava, qui manava?
A veure,
però és curiós que ha quallat aquest missatge.
Amb la línia del que diu el Frederic Vincent, hi ha una pregunta que quan es feien les enquestes que es necessita la continuïtat o el canvi, es deia el canvi. Nosaltres entenem, des d'Europa, que el canvi és Kamala Harris, però ells no entenen que el canvi sigui Kamala Harris.
Que tampoc hi ha tanta diferència...
No, ni que sigui una dona, ni que sigui que no sigui blanca, no, que el canvi és Trump. I tu dius, el canvi és Trump? Sí, majoritàriament es vol un canvi i el canvi és Trump.
L'antisistema és Donald Trump.
Avui llegia l'entrevista amb el David Axelrod, un dels grans estrategues polítics, que el que va fer el famós Yes Weekend d'Obama, i parlava del canvi. I del canvi, diu, s'entén de dues maneres. El canvi respecte a les polítiques de Biden, que és aquest el que deies, i el canvi respecte al comportament bel·licós i caòtic de Trump. També es vol. Diu, veurem l'americà per quin dels dos canvis vota.
I deixa'm dir sobre la immigració, que a nosaltres ens sorprèn, perquè, dius, bueno, per exemple, en els llatins, quan se'ls pregunta, quan Trump parla d'immigració, doncs els que han nascut ja als Estats Units, el 67%, per tant, dos de cada tres diuen, no parla de mi. Però és que els que no han nascut als Estats Units, hi ha més de la meitat també que continuen dient no parla de mi, Diríem, per tant, que aquesta és una dada molt interessant que aquí a nosaltres ens sorprèn moltíssim.
És Sílvia Coppola en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, seguint les eleccions americanes. I segons l'enquesta de peu d'una urna a la CNN, atenció, perquè Donald Trump trauria 20 punts d'avantatge entre els votants independents, un avantatge poques vegades vista fins ara. Per tant, Francesc Garriga, si Geòrgia cau per Trump, Carolina del Nord cau per Trump, tota l'esperança està posada en Pennsilvània.
Sí, de fet, a Kamala Harris l'únic camí que el porta a la Casa Blanca ara pràcticament ja és esperar capgirar els resultats que ara mateix li són desfavorables a Pennsilvània, perquè ja es pot anar oblidant, et diria que de forma gairebé definitiva, de Geòrgia. Té gairebé 200.000 vots de desavantatge amb un 91% d'escrutat. Això són gairebé... més de 3 punts, de fet, són 3,1 punts, i a Carolina del Nord, que sí que s'està escurçant la distància i que hi ha el 85% del vot escrutat, encara hi ha una distància, doncs, de 2,5 punts, amb la qual cosa aquests dos estats ja els pot anar oblidant, i ara la cosa estaria a Pennsilvània. Mira que ho hem dit moltes vegades i que hem dit que allà havíem de tenir-hi tots els ulls, doncs ha estat així i serà així. Ara mateix Donald Trump per davant, lleugerament, però, clar, aquí van entrar en vots, i, per exemple, ara 50,9% per Donald Trump, 48,1% per Kamala Harris, una distància de 120.000 vots. D'on queden per comptar els vots? Doncs, sobretot, de zones demòcrates. Falta molt vot de Filadèlfia, només n'ha entrat un 61%. Falta vot de Delaware County, que només se n'ha comptat un 41%. Falta vot de Chester County, que això són els suburbis de Filadèlfia. Però a Pittsburgh, per exemple, ja ha entrat el 86%. Això és una mala notícia per Kamala Harris. I a York County, que és un comtat doncs, més rural, encara queda molt vot per entrar, i aquí serà per Donald Trump. Per tant, el camí de Pennsylvania comença a complicar-se, comença a fer pujada, i ja no t'explico el de Michigan, que a priori pintava millor per Harris i que se li està complicant també, i el de Wisconsin, on tenim frec a frec amb un punt d'avantatge per Donald Trump, però quan ja no és un lloc, sinó són tres, en els que la tendència és la mateixa, ja hem de començar a pensar que difícilment als tres llocs hi haurà un es capgirarà el mitjó. Per tant, jo aniria explicant que Donald Trump, sorprenentment, és molt a prop de ser president dels Estats Units de nou, més d'hora del que ens pensàvem, i mira, potser arribarem al matí explicant que ho té a tocar.
Sí, l'estimació que fa el New York Times és que amb un 88% de possibilitats guanyaria Donald Trump, amb 297 i Harris 241. És l'estimació, recordem, que fa el New York Times, perquè els mitjans, Frederic, el que estan fent són estimacions, aproximacions al que pot passar.
Són dues coses, les estimacions i les projeccions. El que dius tu és una estimació, és un càlcul de que pot anar a la nit, i després són les projeccions amb les primeres dades del recompte i les dades que poden aportar en aquest sentit. Un parell de coses sobre el que deia el Garriga, és per posar-ho... És a dir, els tres estats del cinturó d'òxid havien sigut demòcrates des de l'època Clinton fins que els va guanyar Donald Trump el 2016. Biden els va recuperar i ara, en principi, podrien anar tots tres cap a Donald Trump una altra vegada. Per tant, això és un fenomen que haurem d'estudiar. Carolina del Nord, que, com deia el Garriga també, doncs, té tota la pinta que caigui de la banda de Donald Trump, hi ha dues coses interessants. Una, l'huracà Helene. Hi ha hagut moltes tesis de la conspiració, hi ha hagut molts missatges dient una mica el que hem vist salvant les distàncies a casa, eh? És a dir, no, l'Estat no us ajuda perquè sou republicans. Hi ha hagut molts missatges i molts blocs d'extrema dreta, no blocs, però vaja, missatges d'extrema dreta, dient que Joe Biden regatejava l'ajuda a l'Estat perquè es considera un estat conservador, cosa que evidentment és mentida. I després Carolina del Nord s'ha comentat molt en aquests últims dies la cursa per governador. Hi havia eleccions a governador. Un dels candidats, el candidat republicà, és Mark Robinson, i Mark Robinson va començar a ser polèmic per alguns dels seus comentaris que es van filtrar en una pàgina web porno, on exactament, on ell es deia, on s'autoanomenava un nazi negre. Un nazi negre. Es va filtrar això. Bé, en aquesta cursa de governador ha perdut Mark Robinson, ha guanyat el candidat demòcrata. Per tant, Francesc, vull dir, aquestes coses les comentes sempre tu i això trobo interessant. El doble vot, no? És a dir, vot en el mateix estat, governador serà demòcrata, però tota la pinta que les presidencials caurà de la banda de Donald Trump, d'un republicà.
El que passa que és un fenomen que segurament només es produirà a Carolina del Nord, i aquesta és la mala notícia per Harris, que potser en algun altre lloc hauria esperat que també hi hagués divisió de vot, i això només passarà a Carolina del Nord, i perquè el candidat realment era molt dolent pels republicans per la seva controvèrsia, és a dir, era bastant difícil d'aguantar. Deixeu-me també afegir una pantalla nova que no, tampoc crec que ens haguem de fixar molt ara, perquè ja tindrem temps per analitzar-ho, però també hi ha eleccions al Senat, i aquí hi ha molt en joc, sobretot si guanya Donald Trump, perquè podríem estar parlant de control de la Casa Blanca i control del Senat. I el control del Senat el podem donar per descomptat. A Montana, West Virginia ja s'ha declarat guanyador el candidat trumpista, per tant, això ja ho podem donar per fet. Però atenció, perquè a Ohio, que és un lloc on fins ara governava o tenia un senador demòcrata, està per davant també el candidat de Trump. Si això s'acaba confirmant, obre un període molt important per Trump per configurar institucions com el Tribunal Suprem i deixar un Tribunal Suprem conservador de forma aclaparadora per 20-30 anys. Per 20-30 anys, si dimiteixen els jutges conservadors, que són grans, i Trump pot posar-hi jutges conservadors joves, ja en va posar 3 al mandat anterior, ara en pot posar un parell o 3 més, això deixa les mans lligades als futurs presidents, que si no es moren aquests jutges no en podran afegir. Per tant, diguem-ne que aquesta nit està sent molt important. Per aquí tindrem a la Casa Blanca, però és que això també configurarà molt el futur del país i el futur de drets. El futur de drets de moltes persones.
Del futur de Donald Trump, perquè si és president dels Estats Units, Sèries Arnades, la immunitat serà aplicada i, per tant, aquests judicis pendents...
Autoindultarà.
Ja està.
Sí, no, a més és que no hi ha hagut ni la sentència del cas pel qual ja l'han condemnat. És a dir, el jutge va decidir que s'esperava després de les eleccions i no va emetre la sentència. És a dir, que el tema judicial el podem donar per aparcat. El tema del Suprem, com deia el Francesc Garriga, serà fonamental, que ja ho és ara. És a dir, ara el Suprem ha anat tombant, entre altres coses, l'avortament, perquè estan 6-3, 6 jutges conservadors i 3 demòcrates. Per tant, és un canvi
institucional hi haurà als Estats Units molt important, que configurarà el país durant molt de temps. I de retruc afectarà la resta del món, perquè, a veure, Donald Trump, l'ajuda que actualment Joe Biden, l'administració Joe Biden està donant a Ucraïna, si controla les dues cambres, no continuarà. El tema de Gaza, hi ha vot arabo-musulmà, sobretot a l'estat de Michigan, que té una comunitat arabo-musulmana molt gran, que no volia votar Kamala Harris per la seva complicitat amb l'administració Biden i el suport que donen a Israel. Però la pregunta sempre era, bé, i què creieu que farà Donald Trump si és president dels Estats Units respecte a la guerra de Gaza i el suport a Israel? Dos més, probablement, perquè ja quan era president va canviar, recordeu, la seu de l'ambaixada a Jerusalem. Per tant, els dos conflictes que el món té avui oberts canviaran de rumb molt importantment si als Estats Units hi ha un congrés republicà i un president com Donald Trump a la Casa Blanca.
I respecte de l'OTAN igual.
I també, mentrestant, ja ha dit la seva també Elon Musk, Maiol?
Sí, que ens deia el Garriga que estava seguint la nit electoral amb Donald Trump, doncs, per entendre l'ambient, dona per feta la victòria. Game, set and match. Joc, set i partit és el que acaba de fer a la seva xarxa social a X, el magnat Elon Musk.
Previsible també que Elon Musk, diguéssim, doni suport i ja doni per feta aquesta victòria. Laia Balcells.
Sí, tornant al tema que estàveu comentant ara de tenir la majoria del Congrés, és a dir, a mi una cosa que em preocupa molt, i a més, jo soc ciutadana d'aquest país, per tant, a mi això també m'afecta molt personalment, és que ja no hi haurà checks and balances en aquest país. Ja tenim ara mateix un tots els, diguem, el poder judicial, el poder executiu i el poder legislatiu, tots del mateix color. I això és molt perillós. A més, amb una figura com
Clar, ara ja t'he de analitzar-ho, això, perquè també ara potser no és moment de fer projeccions del que passarà a la societat americana, però és veritat que la reacció de la part més ferida en aquestes eleccions, haurem de veure com s'articula, quina és la seva mobilització, què és el que passa a partir d'ara, perquè la ferida és molt greu. El Valentí Fuster em parlava d'aquesta angoixa que sentia de fa dies, deia que fa dies que no dorm, per el que podia arribar a passar si Donald Trump guanyava les eleccions. De fet, s'ha diagnosticat així, no, Garriga?
Sí, estrès electoral.
Estrès electoral, això.
I estrès electoral, i et diré una cosa, jo conec molta gent que aquesta nit, i ara parlo molt seriosament, aquesta nit es plantejaran a quin país volen viure. Gent que no pot entendre que un candidat com Donald Trump sigui el preferit de tantíssima gent, perquè ja no és que sigui molta gent, és que avui podríem parlar fins i tot d'una cosa nova, que és que guanyi el vot popular, que Donald Trump tingui més vots que Kamala Harris, que això és un fet que no va passar el 2020, però tampoc va passar el 2016. Si això es produeix, hi haurà molta gent que es plantejarà, doncs, si val la pena viure en aquest país quan se senten tan poc representats per qui estarà manant pràcticament a totes les instàncies del país.
Amb la Laia parlàvem, no, d'aquestes comunitats que gairebé viuen, quan parlaves, no, de Carolina abans de començar, no, que viuen com separadament, com sense contacte ni gairebé en les entitats ni físic, no? Dos mons que des de fora potser no ho veiem tan clar, però que tu ho has viscut molt, no?
Sí, i això ho comentava la Cèlia abans, no, amb Georgia. Jo com vivia a North Carolina, doncs jo vivia a Durham, a prop de Raleigh, al Research Triangle, tu et mous d'uns quants quilòmetres d'allà i vius una altra realitat paral·lela. Hi ha diferents mons. Jo crec que el que estava dient l'Alain Francesc té molta raó, no? És a dir, quan el vot popular no guanyava, o el votant demòcrata podia pensar, això és per culpa del sistema que tenim, no? Això és per culpa de l'Electoral College. En el fons, la majoria de gent d'aquest país no és així. Però, clar, en el moment en què ja això no és així, en què ja hi ha una majoria de votants que estan donant suport a Donald Trump, ja, clar, aquí la cosa és diferent, però jo crec que molta gent també es preocupa ja no només de Donald Trump, sinó d'això, que hi hagi una majoria al Congrés republicana que pugui tenir molt d'impacte en el tema de drets. Estem parlant d'això, avortament, però drets LGTB, tot, i és a dir, hi haurà molta gent que això els afectarà molt a nivell íntim i personal, i és normal que es plantegin, doncs, si volen seguir vivint en aquest país.
Perquè vol dir que la societat que els acompanya, el veí que tenen, diguéssim, no directament, però per entendre'ns, no respecta allò que ells són directament. No,
i a més, Ricard, tinguem en compte una cosa que jo crec que és... Més dividida que mai.
Sí, digues.
És molt important aquest apunt, ara que estem obrint aquest meló. Hi va haver una sentència que va retirar el dret a l'avortament universal que tenien les dones dels últims 40 anys als Estats Units. Hi va haver una reacció. Hi va haver una reacció al país, a les midterms, on els demòcrates van resistir molt millor del que s'esperaven i van aconseguir aguantar bé.
De fet, és l'element potser que ha ajudat més a cohesionar els votants entre Harris,
correcte,
no, l'avortament.
en aquesta sentència de l'avortament...
L'avortament, perdona, diria, jutge... salvar la democràcia, no? Serien els, com els dos lemes.
Sí, però el que anava sí. és, això que deia la Laia dels drets fonamentals de les persones, en aquesta sentència de l'avortament, un dels jutges conservadors que ara parlàvem escriu textualment que s'ha de tombar el dret a l'avortament perquè no està contemplat a la Constitució i que, per tant, els estats han de regular-lo, i afegeix, de la mateixa manera que s'ha d'obrir a revisió altres sentències prèvies com les que permeten el dret a casar-se amb persones d'altres races, el dret a casar-se amb persones del mateix sexe o el dret a tenir sexe amb persones del mateix sexe, obrint la porta a que si, m'ho invento, Oklahoma, Arkansas o Oregon volen prohibir una d'aquestes tres coses, es puguin prohibir. No dic que això hagi de passar, però hi ha un jutge del Tribunal Suprem que ha dit que això s'hauria de revisar. Per tant, si tens el mateix color tot arreu, és més fàcil que això pugui passar.
Clar, però en el cas de Pennsilvània, per exemple, Sèrie Sarnades, és a dir, que és la gran batalla ara mateix d'aquestes eleccions pel que estem veient. És l'estat més gran dels 7 clau. Per tant, que és una demografia que té, per cert, és molt diversa. És a dir, estem parlant de grans àrees urbanes, estem parlant també de zones rurals, estem parlant de factors racials, estem parlant de moltes dones. Si aquí guanya Trump, serà bàsicament perquè la participació de les dones de classe mitjana amb estudis, diguéssim, haurà baixat. I, per tant, no s'haurà mobilitzat prou aquest electorat i, per tant, l'avortament no s'ha jugat com una qüestió prou clau, no, Sèria?
Aquest era un dels incògnites d'aquestes eleccions, era què farien les dones blanques republicanes moderades. A vegades sembla que estiguem parlant no de filantem prim per grups, però és que aquí així funciona, és a dir, s'estudia molt en detall cada grup per raça, per edat, per nivell d'estudis, no? I llavors, aquest era una incògnita, és a dir, si aquestes dones republicanes moderades, el tema de l'avortament i altres drets socials que estem comentant, les mobilitzaria prou i les faria votar Kamala Harris. Ho haurem d'estudiar. No sembla, això hagués pogut ser un tomb polític important en alguns estats com, per exemple, Michigan. Michigan, és, també hi vaig estar fa uns dies, Michigan és un estat on hi ha moltíssima classe treballadora que se'n diu aquí als Estats Units, blue collar, o sigui, de coll blau, la gent que treballa en fàbriques, en factories, sobretot a l'automòbil. Els homes d'aquest tipus de votants són trumpistes a mort, és a dir, van pel carrer amb la gorra, adoren Trump, i les dones, n'hi ha moltes que també, però hi havia un dubte, no?, si en algunes zones que hi havia canvis socials importants, on hi havia dones més moderades, republicanes, votarien Kamala Harris. I l'altre tema, el vot afroamericà de Pennsilvània, que, per exemple, en el cas de Filadèlfia és molt important, una cosa és la participació, però fa pocs dies el New York Times va publicar un estudi molt a fons sobre el vot jove negre urbà. També un segment molt concret de la població, és a dir, els joves negres que votaven per primera vegada. Doncs bé, hi havia un percentatge ja molt significatiu que deien que votarien per Donald Trump. Per què? Perquè aquests joves venien a dir la lluita pels drets civils, l'herència de l'esclavitud, tot aquest tema que ha determinat el vot negre, que durant molt temps va ser republicà, recordem-ho, quan Abraham Lincoln era un president republicà que va acabar amb l'esclavitud, i després va passar a ser demòcrata. Doncs aquests factors històrics ja no els pesen tant, els hi cauen lluny. A ells els preocupa el que dèiem abans, l'economia. Em puc comprar una casa? Puc independitzar-me i tenir una vida pròpia? Puc tenir una feina ben pagada? I aquests joves negres no ho veuen clar. I aquests joves negres és un vot molt important a Pennsilvània, especialment clar. Als suburbis de Filadèlfia.
I a més, quan el sistema fins ara no t'ha acompanyat i quan hi ha un discurs tan antisistema com Donald Trump, al final Donald Trump és vaig en contra de l'Estat. Jo vull canviar l'estat. Jo vull
es veu com el
va
canvi.
Va contra els seus. O sigui, un home que ve del sistema de l'establishment multimilionari, empresari, etc, és el que rebota i es
I
fa
antisistema,
recull aquest vot i s'identifiquen els altres amb aquest discurs. Aquest discurs que, a més, l'han agafat i l'han agafat molt bé. I, a més, el que va aconseguir amb el primer mandat, que això va ser una cosa que es va fer d'una forma que pràcticament no ens en vam assabentar, però ara sí que ho hem vist amb el que fa referència a l'avortament, és que va anar canviant mica en mica els jutges de cada estat. Va arribar a un acord amb els evangelistes, que van ser el 25% del vot, pel que els hi demanava una política molt més conservadora respecte a temes de tipus avortament. I amb aquesta història va aconseguir anar posant jutges que ara són els que han frenat i han restringit l'avortament a la majoria d'estats, i que ara està en perill, perquè al caure el Roe versus Wade del Tribunal Suprem queda en mans dels 50 estats diferents. I si avui els 10 referèndums que hi ha, de moment un sembla que ja ha fracassat, que és el de la Florida, veurem com queda la resta de 9 estats que volien realment fer front aquestes restriccions d'avortament.
2:30 seran les 5 de la matinada i actualitzarem també enquestes amb la CNN. Sílvia Coppola, tens 30
anava
segons.
Anava a dir res. Les dones blanques moderades que pensàvem que farien, ja, potser sí que ho han fet, però no tant, farien sobretot diferent del seu marit, no? En tant que si mentien, doncs podrien donar la volta al que realment el resultat. No sé si em queda algun segon o ho deixo.
Sí, per... tens 20 segons.
I després, respecte que ara seria la primera vegada que Trump guanyaria un vot popular, perquè en el 2016, que ja ho recordàvem abans, no, aquests 3 milions, 2 milions, 900.000, Wisconsin, Pennsylvania i Michigan li van acabar donant la victòria. Després, un cop investigat, doncs us en recordeu del Cambridge Analytics i Rússia, podrien haver estat manipulant aquests vots. I ara no, ara diríem, aquest matí jo érem un col·legi electoral i no hi ha connexió a internet, perquè no pugui haver-hi tant de frau. Després ho explico.
Doncs arribarem a això al punt de les 5 del matí. Actualitzarem també aquesta enquesta de la CNN. Frederic, una enquesta que d'aquí a 2 minuts donarà la CNN. I ja serà important, aquesta enquesta. És una enquesta feta a peu d'urna, eh?
D'aquí 2 minuts el que diuen és que és quan tanquen més col·legis electorals i, per tant, donaran més dades. De moment, la CNN concedeix 207 vots electorals a Donald Trump, 91 a Kamala Harris. És lleugerament diferent del que dona el New York Times, que en dona 210 a Trump i 113 a Kamala Harris. I ara mateix s'estan fent tot tipus de comentaris. Per exemple, Chris Wallace, que havia sigut presentador de la Fox, que ara està a la CNN, el que diu és alerta. És veritat que ara mateix Donald Trump va per davant a Pennsylvania amb uns 80-90 mil vots, però fa 4 anys Donald Trump guanyava a Pennsylvania a aquesta hora de la nit per 200 mil vots i va acabar perdent. Per tant, el que diu és alerta amb això.
Doncs veurem què és el que passa. En tot cas, també, com dèiem, a aquesta hora de la nit hi ha un 87% de possibilitats de victòria de Donald Trump, segons el New York Times. Estem parlant de 301 contra 237. Trump, Harris, són les dades que ara mateix projecta el New York Times, són dades significatives i els resultats que estem veient sembla i apunten que Donald Trump podria tenir una victòria clara aquesta nit. Ho estem explicant aquí a la Ràdio Nacional de Catalunya.
A Catalunya Ràdio, especial eleccions americanes.
Sortit encara, no?